Va, avui tenim aquestes, primer, discrepàncies entre...
Cert, em deixes dir una cosa?
Sí, home.
Abans parlàveu d'això dels periodistes que us preguntaven si parlàveu o si podíeu fer les decles de Los Angeles Times en castellà o en anglès.
No, però no era això la pregunta, eh? La pregunta és si la gent pel carrer...
Si la gent pel carrer parlava.
A Catalunya, la gent, per no parlar castellà,
exacte,
preferia parlar anglès, que m'ha semblat...
Que és encara més surrealista, perquè, bueno, el castellà és un idioma d'ús també a Califòrnia, no?, per exemple. Però ara he pensat per aquestes coses dels idiomes, de com es rep parlar un idioma o no parlar un altre. Heu parlat del Gianni Pittella.
Mm-hmm.
El Gianni Pittella, cal recordar que és un dels líders del Partit Demòcrata Italià i que és un el líder de la minoria d'esquerres del Parlament Europeu. Per tant, és un polític molt important. I jo recordo, per aquestes coses de la vida, una de les últimes visites que el Gianni Pittella va fer a Espanya va ser a un dels darrers congressos del PSOE, quan el Pedro Sánchez, diguéssim, va rescabalar-se de la seva dissort andalusa i va aconseguir guanyar les primàries del Partit Socialista. Me'n recordo que el Gianni Pittella va sortir a l'escenari d'un congrés, ja ho es podeu imaginar, tota la gent plena allà sense fotre gaire res, i me'n recordo que es va adreçar en italià als congressistes, i els va dir: em sap molt greu no parlar l'espanyol, però jo faré el discurs en italià. I tothom a l'unisó va aplaudir.
No.
Va aplaudir perquè, en efecte, si un, més o menys, afegint una mica d'is i fent una mica d'accent així, tots hem provat de parlar italià amb un cambrer i després alguns n'hem après una mica.
Cambrer
que per
o,
cert és,
o en la zona més sexual de la nit.
Exacte. O sí, sí, sí.
Qui no s'ha fet passar per italià?
Costa, perquè la roba...
No, depèn de l'interlocutor.
La roba
has de tenir una imatge, una manera de fer, que
no
m'ajuda a donar l'idioma, això.
Ho hem intentat i és més difícil del que sembla. Però i tothom va aplaudir i tothom va entendre el discurs de Gianni Pittella. Clar, imagina't si algú hagués sortit i hagués dit: miri, escolti, jo ara faré el discurs, que parlaré de Catalunya, faré el discurs en català en un partit d'esquerres. Doncs hauria estat vist com una cosa absolutament del
vaig a fer d'Anna Rosa. Hombre, no compares. No vas a comparar el català con el italiano.
Hombre,
el català
sí.
És una llengua que no és lo mismo.
Claro,
vale.
Por eso es otra.
Me gustaría que no me interrumpieras cuando yo estoy hablando.
Hòstia, la claves bastant, eh? Estic fascinat.
És que he vist... És que, sí, no l'havia vist mai. Dic una cosa, la Eva Pineda és la que ha tret el tall i dic: que el tens tret, Eva? I diu, és que m'he enganxat com una boja a veure això. Aquesta mena de cosa estranya, que clar, no la tenim tan vista.
Sí.
Ja la veremos.
I fixa't la sensibilitat, ara que parlàvem dels presidents o d'un mitjà d'Estats Units, tots els presidents dels Estats Units, tots fan anuncis i fan promos en italià. En italià també, si es presenten a Nova York, per exemple, però amb espanyol. Tots els presidents ho han fet. El Bush fins i tot el xapurreja una mica, el Bush fill.
Mm-hmm. Però no compares perquè són unos votantes.
Sí, clar. Són ciudadanos
del mundo.
Anem a Anna Rosa.
Ja veu
que ens ha arribat a la gran amb la invitació, perquè a més has comès la greu errada de dir-li que la treu bé i per tant ella s'ho creu i llavors va utilitzant tu.
Pots comptar.
No pots parar això.
A veure, Bernard, hemos hecho un obispo.
Bernard. M'agrada molt Bernard.
Es diu Ojal Botón.
Ara la gent em crida Viva Espanya. Des que surto a les teles espanyoles. Que em fa molta gràcia.
Sí, pel carrer.
Sí, que jo sempre dic
Viva. Com el Sánchez. El Sánchez del Real.
Muy a més, sempre els dic muy a favor.
El seu advocat ho ha desmentit tot, eh?
Sí.
Desmentit
que aquella crònica era tot ella... Feia pudre.
Era com delictiu el que feien els funcionaris seus.
Viva Espanya.
Bé, el govern espanyol adverteix que una convocatòria d'eleccions autonòmiques a Catalunya per part de Carles Puigdemont aquesta setmana no aturaria el 155. Tant el ministre de Justícia, Rafael Català, com el de Foment, Íñigo de la Serna, creuen que això no suposaria tornar a l'ordre constitucional i que, per tant, abans que el president Puigdemont hauria de fer enrere, hauria de fer marxa enrere per tal d'aturar el 155. El PSOE, però, n'ha discrepat. Sentim primer el ministre de Justícia i el de Foment en declaracions a Ràdio Nacional i a Televisió Espanyola i Pablo Casado, portaveu del PP, tots tres dient que amb unes eleccions autonòmiques no n'hi ha prou per frenar el 155.
En este momento, el incumplimiento de las obligaciones del señor Puigdemont no se soluciona simplemente convocando elecciones y alguna cosa más.
Por ejemplo...
Bueno, pues por ejemplo, declarando expresamente si se ha producido o no esa declaración de independencia.
Estaríamos ante una convocatoria de elecciones en una situación de clara ilegalidad, puesto que no ha atendido el requerimiento.
El artículo 155 ya está en tramitación y ninguna treta como una convocatoria anticipada de elecciones lo va a detener. Ahora bien, depende del Senado su alcance y depende de lo que se debata en la Cámara Alta las consecuencias que puede tener.
En canvi, la portaveu socialista al Congrés dels Diputats, Margarita Robles, assegura que sí, que el 155 no s'aplicarà si Carles Puigdemont convoca eleccions amb aquests requisits.
Esa convocatòria de eleccions sempre en el marco constitucional
en el marco de la legalidad vigente y excluyendo cualquier declaración unilateral de independencia, para el Partido Socialista determinaría que no se pusiera en marcha un artículo que tiene un carácter excepcional en la Constitución. De ahí que reiteremos ese llamamiento a la responsabilidad del señor Puigdemont.
Ciutadans diu que no hi ha res que pugui aturar el 155, així com el PP diu no, amb unes eleccions autonòmiques no n'hi ha prou, alguna cosa més. Ciutadans diu que res, no hi ha res que pugui frenar.
Quan t'has excitat ja...
I mentrestant la CUP, que denuncia que tenen constància que una de les solucions que té sobre la taula el govern Puigdemont és convocar eleccions i que ells no comprarien l'argument. Per tant, avisen que el que volen és una convocatòria, una declaració d'independència per tal de complir la llei del referèndum i de transitorietat. Tot plegat ens queden 3 dies per sortir de dubtes, perquè divendres
no
haurem vist una cosa.
Els il·legalitzarien, també. Si vulguis que no, aquestes eleccions, com no votéssim el PACMA.
Per això jo celebro molt totes aquestes declaracions, especificant que les eleccions no solucionen res perquè encara donen menys marge al govern si tenia algun tipus d'esperança.
Si tenia una il·lusió, si tenia alguna il·lusió, diu, mira, ara em fa il·lusió convocar unes eleccions amb tots il·legalitzats, no? O amb alguns, però el 155 ja l'aplicarien igual, i ara ja no per 6 mesos. O sigui, viuríem tota la nostra generació, que fins a la nostra mort, amb aquest 155, per tant...
I a més no un 155 qualsevol, sinó un 155 hardcore, que el que ha fet ha sigut cohesionar el sobiranisme, que estava dividit respecte a algunes opcions, no? Que si es podia convocar o no eleccions, l'amiga Marta Pascal l'estava desenfundant, i alguns altres...
Però ha dit que no.
Ara, avui. Acaba de dir-ho la Marina molt bé, és a dir, trobo que clar, tot això el que fa ara és cohesionar molt el sobiranisme, perquè veiem que no hi ha altra opció. O sigui, els cartells aquells de la CUP d'independència o decadència en aquests moments són certs. Vull dir, ja no és un eslògan.
Decadència és una mica suau, ja, posats a fer indigència, seria més...
Sí, no? I a més una altra cosa, la mobilització del carrer, que també estàvem cansats, ara comentàvem aquí també amb la Marina, que fa només 15 dies estàvem al Parlament, i que sembla que hagin passat 2 mesos, no? Perquè hem anat a 15 manifestacions, hem anat a fer cassolades, hem anat a fer de tot, no? Mm-hmm. I, clar, llavors la mobilització estava una mica esgotada, i en aquests moments ens estan amenaçant l'escola catalana, els mitjans de comunicació, els Mossos, els bombers...
Bé, i les manis.
Bueno, i a partir d'avui sabem que això d'anar una mani deixarà de ser una festa, segurament, no? Probablement. No? Per tant, tot això ha cohesionat i ha posat benzina dins del dipòsit.
Sí, jo diria que gairebé sempre les amenaces mostren més que una voluntat de poder, una voluntat d'impotència. Hi havia aquell anunci que deia la vida com en el deporte, pues en la política com en la vida. Qui amenaça és gairebé sempre qui té les de perdre. I jo diria que amb el 155 passa exactament el mateix com amb els policies del Piolín. És a dir, l'Estat té l'absoluta certesa de que fins i tot, Déu no ho vulgui, en què estan virreis a Catalunya Ràdio, a les escoles catalanes i els Mossos, un sistema de més de 40 anys social i cívic, no el trenques així, és a dir, tu pots venir, insisteixo, Déu no vulgui, a Catalunya Ràdio, posar un director, treure els òrgans directius de TV3 i de Catalunya Ràdio i començar a operar de la manera que tu vulguis. Però és que els programes tenen els seus contractes, tenen els seus directors i, evidentment, és físicament impossible controlar tot el sistema comunicatiu d'un país públic, també el sistema de seguretat, etcètera, etcètera. Que és exactament el que als espanyols els va passar amb l'1 d'octubre, que és que es pensaven que amb la policia podrien aturar el poble de Catalunya i van fracassar, perquè no tens prou policia per parar a milions de persones. Llavors, a mi m'incomoda molt aquesta situació que estem vivint, perquè sempre estem treballant en un joc de mitja amenaces que no acaben de ser veritat. És a dir, el govern espanyol, vull dir, sap perfectament que no pot controlar Catalunya amb el 155. Però jo diria que té pactat amb les elites catalanes que això sigui una forma de pressió per pressionar Puigdemont perquè convoqui eleccions. És a dir, nosaltres t'intervindrem, l'escola catalana... Fixeu-vos que estem en una situació en la qual el sobiranisme per uns dies ha defensat els guanys del pujolisme. És a dir, d'aquí una mica, si seguim així, cantarem llibertat, amnistia i referèndum. No? I referèndum pactat.
Els guanys del pujolisme perquè no teníem res i allò va ser el que aspira a tenir tothom.
Dir, els guanys de l'Estatut del 79.
Segurament un altre partit hauria hagut de fer el mateix, muntar els mitjans de comunicació, l'escola, etc, perquè no teníem res. Que és el que ha de tenir tothom.
Depèn de quin no ho hagués fet, diguéssim. Però bàsicament el Pujol té molt clar que aquest país ha de tenir una policia pròpia, una escola pròpia i uns mitjans de comunicació propis.
Que no és cap cosa.
Altres comunitats no les tenen, i recordem-ho, ara que es parla del Cafè per Tots, altres comunitats no volien tenir-les. És a dir, hi havia moltes comunitats espanyoles que no volien, per exemple, competències en sanitat. Extremadura, per exemple, no? Llavors, per mi, insisteixo, l'amenaça no és tal, i l'únic que ens separa de la independència, com d'ençà de l'1 d'octubre, és la por. i creure'ns les amenaces. Perquè les amenaces estan fetes perquè, diguéssim, el president surti i digui jo ara m'inventaré unes eleccions constituents, que els hi pot anomenar com sigui, i per tant intento claudicar. I llavors, en aquesta tessitura, si el president fes això, el govern espanyol es posaria en la situació, una situació molt avantatjosa en la qual fins i tot es permetria ser clement.
Però jo per això crec que hi ha molt poc marge per aquests pactes que deies. O sigui, que fins i tot si hi ha les converses de sota mà, si hi ha els pactes, si hi ha molt poc marge per l'enduriment del discurs com perquè pugui... O sigui, si tu planteges una... Si fas un amago de fer eleccions i surten a dir-te que no serà suficient, per molta estratègia de soterrada que hi hagi, ho veig molt difícil. I també estic d'acord...
Deixeu-me dir que un tuit de fa 2 minuts de Marta Rovira, portaveu de Junts pel Sí i d'Esquerra Republicana, ja tenim un mandat democràtic, el del referèndum de l'UO, és l'única manera de superar la repressió política i l'article 155. Fem via cap a la república ja.
Exacte.
Té raó, té raó. Per tant,
així com s'han redoblat en els últims dies, a les últimes hores, les pressions perquè Carles Puigdemont, des de les elites, intenti...
Des de les elites també del seu partit.
Que convoqui eleccions autonòmiques per intentar frenar, des de Junts pel Sí, com a mínim des d'Esquerra Republicana, de fet també avui Marta Pascal ha negat alguna informació que apareixia.
Cal dir per això que les eleccions estan a la taula. Bé, ja sé que ara fa mal parlar de la gent que està a la presó, però fins i tot els líders cívics del país 2 dies abans del 10 d'octubre van proposar algun d'ells anar a eleccions. És a dir, les eleccions són una de les sortides que té aquest procés. Ara ho deia la Maria,
també hi ha un clam d'una part de la societat. És a dir, estem sentint partits polítics que ho demanen, estem veient mitjans de comunicació que demanen aquestes eleccions, estem sentint poders econòmics. Avui, per exemple, la Cambra de Comerç també demana unes eleccions. És a dir, que hi ha una part de la societat.
I mitjans indepes que fan portades de no tenim por i que tenen articulistes que diuen que ni un pas enrere.
Però, per tant, que estiguin sobre la taula, és lògic en el sentit que hi ha una part de la societat que les contempla com una solució. N'hi ha una altra que no.
Les contempla una part de la societat.
El govern és el que ha de decidir quines de les solucions que veu.
Les contempla una part de la societat, diguéssim, no independentista, perquè suposo que la part independentista, imagina't que tornen que guanya les eleccions. Llavors, què fas?
És que, a més a més, va haver-hi un sondeig que deia que els resultats són els mateixos, pràcticament. És a dir, on anem amb unes eleccions?
Sí, el que passa és que l'espanyolisme sempre vol que el sobiranisme es determini a les estructures de l'autonomisme. És a dir, Espanya, si es fan unes autonòmiques, guanya. Per què? Perquè tu, al final, et pots presentar unes autonòmiques fins i tot demanant que s'extingeixi la llei de la gravetat. I jo crec que els tribunals espanyols no serien excessivament, diguéssim, restrictius en aquest sentit. Tu et pots presentar, per exemple, que jo crec que serà l'amenaça amb la qual algun ens voldrà colar un Junts pel Vis, diguéssim, ens tornem a presentar, però ara posem el nostre programa que declararem unilateralment la independència si guanyem. Cosa que més o menys d'aquella manera ja tenia el programa de Junts pel Sí del 27-S.
Dic una cosa, no ho permetrien aquest cop. I seria la perfecta per il·legalitzar, de veritat. Jo sóc independentista, però és com ser comunista. És una cosa teòrica, et fa il·lusió, però no vols canviar la societat per fer-ho. Que fins ara la política era això. És dir, tu eres socialista, comunista o liberal i no podies influir, i independentista igual. El canvi bèstia és quan resulta que hi ha una gent que diu jo sóc això, sóc per exemple republicà, però vull aconseguir-ho. I aquesta és la qüestió.
El conflicte del País Basc, recordo a la Rosa Díez dient de forma pacífica qualsevol idea és defensable públicament, avui en dia que estan il·legalitzant idees i que, per tant, la cosa anirà cap aquí, no? A mi m'agradaria, pensar que al capdavall mirem una mica més endavant, no? El 155 és un fracàs de l'estratègia de l'Estat, no és un èxit, i és senzillament una passa més dins de l'estratègia independentista. És a dir, és evident que tard o d'hora desempolsarien el 155 i els el tirarien al damunt, no? En canvi, per l'Estat, haver de recórrer el 155 és un extrem que no el pot portar a fer res de bo.
Però no estan incòmodes. Tu estàs incòmodes.
A Madrid no, però aquí estaran molt incòmodes. Tu mira, l'entrada del PSOE està patint unes tensions com a partit dinàstic que s'ha lligat al destí del Rajoy, s'ha lligat, diguéssim, com el capità Hub, al timó, diguéssim, de la nau.
Igual també ha trucat el monarca.
I el rei també s'ha lligat, clar. Vull dir, és que, de fet, és tot el sistema dinàstic està caient a l'Estat. Jo crec que la implosió de l'Estat és tremenda.
Però per què està caient? No caurà.
Potser sí.
Molts amics diuen, ostres, això
serà el
final de la monarquia.
Jo crec que ha començat. No caurà en 2 dies, en part, però jo crec que ha començat. És a dir, està perdent moltes legitimitats.
En qualsevol cas, David, l'única gràcia d'aquest temps d'espera, és a dir, Jo, com molts independentistes, em vaig enfadar molt el dia 10 d'octubre amb la no declaració d'independència, perquè allò no va ser ni una declaració posposada, va ser una no declaració, ara ja ho podem dir, no? Llavors, bàsicament, aquest temps d'espera només tindrà sentit si el president Puigdemont, emparat segurament amb gent d'Esquerra Republicana, però sobretot amb gent de la CUP, ha fet un intent per tensionar al màxim que es pugui la situació entre Catalunya i Espanya per saltar-se les seves pròpies elites i per dir-los a les elites, ei, aquest poder que teníeu abans, ara ja no el teniu. I, per tant, jo el xantatge de fer unes eleccions catalanes no hi cediré. O sigui, si aquest temps d'espera ha valgut per això, que jo segueixo dubtant-ho, perquè, clar, de fet, estàs com fa 15 dies, però més fluix i amb dos paios a la presó. I no en tingueu cap dubte, que si s'ha de posar més gent a la presó, la fotran. O sigui, aquí truques a un jutge i a vegades ni cal, i el jutge aquest va ràpid, eh? Si cal que s'inventi un delicte que no existeix, o un tribunal que no té competències per una cosa, però si cal fer-ho, cap problema. Llavors, aquesta és la lluita que jo veig ara.
Però per això jo crec que la responsabilitat d'una part de l'independentisme és de dir, és que si no, tornarem a entrar en una roda de hàmster en aquest sentit, i que el problema sempre serà que quan declaris, facis la declaració d'independència, l'has de defensar. I per això són absurdes unes eleccions, perquè et tornaries a trobar que diries, bueno, doncs eleccions constituents, o com en vulguis dir, o amb declaració unilateral després, però el problema aquí és que sempre et trobaràs el moment que tens la dificultat de que l'has de defensar. I jo crec que d'aquí és on ve tot el problema i totes les pors, que són les úniques que trobo legítimes amb això.
I tota la gent que parla del processisme, precisament, no para de dir que tornem a convocar eleccions ara. Llavors, el cap et peta, perquè dius, estàs en una paradoxa constant. Hem parlat aquí de les elites. Jo crec que és interessant també veure com el discurs polític contrari al sobiranisme aquests darrers dies està enfocant molt sobre que les empreses se'n van, sobre que el Banc Mundial té un informe desfavorable, sobre que estan caient les inversions. I clar, jo m'agradaria recordar que aquí estem intentant construir, o tenim la pretensió, alguns, de construir una república social, no? És a dir, un procés constituent. Amb una constitució no només es respectin els drets polítics i civils, sinó també els drets socials, que avui en dia no són reconeguts amb drets constituents en les cartes magnes ni de l'Estatut, ni de la Constitució, i que per tant tot això aixecarà butllofa, i és normal que les aixequi, no? I que a més ens portarà un temps en què estarem pitjor, estarem fotuts, ens costarà més fer el dia a dia.
Butllofes perquè ho dius, és a dir, per comparació, per exemple?
No, perquè hi haurà gent, i amb gent em refereixo, com deia el Bernat, a les elites, a les empreses, a la gent que té molts interessos i que no li interessa que l'aigua s'enterboleixi per fer el seu negoci, cosa que és molt legítima, d'altra banda, no? És a dir, estan marxant seus socials, seus fiscals, bueno, és una cosa que és, crec jo, bastant esperable, no? Si hi havia gent que no s'esperava, els havien enganyat, vull dir, és normal, han de sortir, han d'estar en l'àmbit de la Unió Europea.
No en tenim ni idea ningú de nosaltres. Et pregunten, tu esperaves? Jo no sé què contestar, sincerament.
Home, ho havien dit.
Jo crec que si la cosa va seriosament, tothom s'esperava que passessin aquestes coses.
Jo potser no m'ho
esperava. La gent del Banc de Sabadell ho havia dit, la gent de la Caixa, home, no ho havia dit, però tampoc calia ser, diguéssim, Sherlock Holmes, per veure que el senyor Feiner, diguéssim, es buscaria un xiringo a Alacant o a Madrid. Però, insisteixo, això que deia, jo m'ho miro menys des dels drets socials i més des del liberalisme. Jo crec que Catalunya té un entorn geopolític extraordinari i que moltes empreses... jo estic molt a favor de que de les empreses vagin on vulguin. I tal com moltes empreses se'n van, moltes empreses tornaran. Per exemple, si se'n va Planeta, que per mi seria una grandíssima notícia, perquè ens estalviaríem aquells premis horrorosos amb aquelles senyores i senyors absurds fent canapés d'una manera pràcticament espantosa i amb aquelles novel·les fastigoses que no es llegeix ningú, i a més els rucs aquests que van arruïnar Edicions 62. Si aquests piren, escolta, pel món editorial català serà una grandíssima oportunitat per reagrupar-se i per fi fer un gran conglomerat d'empreses editorials catalans. Per tant, el capitalisme amb això és molt net. O sigui, quan tu treus una empresa, ve una altra per ocupar-la.
No, i ara podem anar malament uns dies,
de tota manera,
però després anirem bé.
Aquesta... treure importància a la marxa d'empreses tampoc no... És a dir, tothom estaria d'acord que preferia que es quedessin.
Depèn de quina,
Aviam, Òscar.
Les empreses han de fer
tens raó.
No, és a dir, si em poses a escollir entre que marxin o que es quedin, home, millor que es quedin.
O que vinguin de noves.
Després cadascuna té les seves raons per marxar, i algunes són més entendibles i altres són més menys. Però sobre el paper...
Però tu planteges la pregunta aquesta des del mal que hem tingut a l'economia espanyola i també a la catalana, que és la idea del capitalisme d'estat. Que és a dir, que els polítics decideixen on estan o no les empreses. Escolta, les empreses han d'estar on vulguin, I insisteixo, Catalunya i la gent que hem voltat per Europa ho hem vist, és un poble més que homologable als pobles civilitzats i rics europeus. Per tant...
On vulguin, no, és... on digui el monarca.
No, bueno, per això, això és el que hem d'evitar també la nova...
Els decrets que aprova el govern per facilitar els canvis.
Les empreses, els empresaris no són idiotes. Hi ha molts petits empresaris que van allà on tenen més avantatges fiscals. El senyor Grífols no està a Catalunya, està a Irlanda. Oi, la seva seu?
Sí, sí. Doncs, i a més que molta part d'aquesta estratègia també és propaganda, jo trobo. Clarament. O sigui que hi ha una part d'aquesta estratègia de fuga que està orquestrada com a, com a propaganda.
Se'n diu fer un pitingo, d'això.
Però estareu d'acord que ha estat un dels moviments que més ha atabalat a una part de l'independentisme. Hi ha hagut molta gent
que
realment, perquè a més és veritat que hi havia hagut missatges de no em marxarà cap.
Absolutament.
Ara, però... ara que hem sabut que el monarca va trucar a la Volkswagen, exacte, que això a mi em sembla escandalós.
Però mira, et posaré un exemple. Jo faig cursos de música per la Fundació de la Caixa. Si la Fundació de la Caixa canvia de seu, jo seguiré fent cursos a Barcelona. Per què? Perquè aquí ve més gent que a altres llocs de l'Estat. Llavors, el senyor Caixa no serà tan burro d'anar-se'n a un altre lloc a fer els cursos de música o a obrir Caixa Fòrums tal que no hi vagi,
o
que hi vagi menys gent.
Oi
que
no?
No,
home,
no.
I estarà molt bé que obri Caixa Fòrums en altres llocs.
Com el senyor que fa, doncs, diguéssim, bambes o que fa auriculars com els que portem, el que li interessa és que li comprin auriculars. Per tant, el que vol és una societat enriquida que tingui diners per comprar-li i uns avantatges fiscals i contractuals per tenir una empresa en condicions òptimes. I això no crec que passi d'una manera molt cutre aquí a Catalunya.
D'altra banda, jo com a amiga d'Espanya i com a persona que té familiars a Espanya, per exemple, a Extremadura, i el meu germà, doncs m'encantaria que el govern espanyol obrís empreses allà i que ajudés aquestes regions que són com de les més pobres d'Europa, que les ajudés de veritat, i que el rei, posats a trucar, podria currar-se una mica perquè allà a Extremadura tinguessin una mica més de riquesa, que ja els aniria bé. Saps?
Però vull dir, no l'has d'obrir, el rei? Aquest és el meu client.
No, perquè, com que les tanca aquí.
Tant de bo, hosti, visquem en un país en el futur que els estats no obrin empreses, no, ni tinguin empreses. Els estats han d'administrar la cosa pública, després els privats que facin la seva feina.
Per tant, què preveieu que passarà? De moment tenim un oferiment perquè Carles Puigdemont vagi al Senat, un reconeixement per part del govern de la Generalitat, ho ha dit avui Jordi Turull, que el president Puigdemont vol anar al Senat, però que no troba el moment perquè li ofereixen anar-hi dijous a la tarda o divendres al matí, que precisament és quan hi ha ple al Parlament de Catalunya.
Té una altra cosa.
I que, per tant, l'estan pressionant o li estan donant una finestra d'horari, diguem-ne, que no li va bé.
Veus com haguessin hagut de portar el Senat a Barcelona?
Ja ho deia el Collboni.
Allò tan maco que hagués sigut a la Sagrera.
Què preveieu que passarà? És a dir, tindrem compareixença de Puigdemont al Senat, no trobaran el forat, compareixerà al Parlament, hi haurà declaració d'independència el dijous, es posposarà divendres a la mateixa hora que el ple del Senat estigui votant,
què passarà? Crec que en aquests moments l'única batalla que queda, per dir-ho així, és la batalla famosa pel relat, diguéssim, no? És a dir, per qui guanya. Aquí el sobiranisme, quan s'imposa en el Parlament tràmit d'emergència o d'urgència i tal, perd part del relat perquè diu que es forcen els mecanismes legals, no? Sí. El 155 fort, diguéssim, dur, doncs també hem guanyat relat. Jo crec que ara la compareixença en el Senat és un gest que sabem que és inútil, crec que tots estem d'acord que no passarà res en la compareixença al Senat del Puigdemont que canviï substancialment la situació.
Recordem que al Senat hi ha majoria absoluta del Partit Popular i que, a més, Ciutadans encara està més convençut de l'article 155 i que el PSOE també ho està.
Ara estic convençut que en el Senat, dijous o divendres, hi haurà tantíssima gent acreditada de mitjans internacionals com hi havia aquí, segurament, el dia 1 d'octubre, no? O el dia 3 d'octubre.
Però els dipers el volen enxironar.
No, en Xirona no, però perquè ell va allà a defensar... Bueno, és una cosa que he somiat, sí, també, eh? Arriba al pont aeri parella de la Guàrdia Civil.
No, és que, a veure, s'ha de pensar tot.
Tu vols dir que és una bona oportunitat per anar allà i escenificar un últim intent de diàleg.
Exacte, no? Jo crec que això li convé al sobiranisme català internacionalment, que és l'última base que li queda per jugar.
Jo no sé si li convé, però crec que és l'únic sentit que pot tenir aquesta compareixença. És a dir, jo crec que ja fa unes quantes intervencions a partir del 10 d'octubre, que Puigdemont parla més cap enfora que cap als catalans. És a dir, que va repetint el mateix discurs i que és un discurs que, o sigui, podem estar d'acord que és una mica victimista, que és de repetir tota l'estona els greuges, i jo crec que el Senat anirà a fer un últim gest en aquest sentit. Jo el problema que li veig és dir, fins quan? O sigui, fins quan vols anar-te carregant de raons?
Divendres, no? Perquè divendres hi ha el ple del Senat en què hi haurà el 155, és a dir, tot el que no t'hagis carregat abans del divendres ja no tindrà sentit.
Jo he dit enxironar, però és a dir, no és una broma. broma. A mi no, em sembla que Espanya, en aquests moments, després d'haver empresonat els dos Jordis...
Però si volguessin empresonar a Puigdemont, no cal fer-lo anar a Madrid. És a dir, poden venir aquí i empresonar-lo aquí si és que el volguessin empresonar. És a dir, no em sembla que sigui condició necessària que vagi a Madrid. És a dir,
igualment,
no crec que el vulguin empresonar perquè si no ja ho haguessin fet. Sí. És a dir, no...
Però jo em costa de veure el sentit de la visita del president a Madrid, sincerament. A més, tots els que anem a Madrid a fer, ja ens toca a vegades el nostre pesar a fer de pedagogia catalans en un sopar de 10 persones, acostumes a perdre, diguéssim, perquè ells dominen la mise-en-scène, dominen l'arte de la canyita, i tu vas allà com el clàssic Panoli a fer el pedagog, i allà o hi vas amb la llança i ets un grandíssim dialect, un grandíssim orador, i amb això cal dir que el president en espanyol li costa, pot sortir escaldat. Jo, sincerament, no sé què ha d'anar a explicar el president al Senat, i totes aquestes aliances internacionals que es diu que hi ha, per molt que hi hagi molts mitjans, amb això el David té raó, però mai hem de confondre l'impacte mediàtic amb l'impacte polític, i la gent d'Europa i els que manen se l'incarda que el Puigdemont vagi al Senat. Llavors, insisteixo, sí, com a missatge d'en fora, jo crec que vas...
No hi vol anar, veus com no hi vol anar? Doncs hi vaig, anem a fer el rotllo.
Però és que és igual, això. És que això no, el senyor Tusk no li importa, el senyor Tusk no sap quan es reuneix al Senat espanyol i que van donar el Premi Príncipe Astúries i l'han comprat amb un parell de centollos i uns quants auricos. Vull dir, sí, home, van allà a fer el paperina i aquella conya, els hi van dir, nanos, feu aquest discurs, i el van anar a fer obedientment. Jo crec que els diputats catalans...
Quanta pasta és el Premi Príncipe?
Deu ser una mica pasteta.
Però
jo crec que els diputats catalans han de complir la seva llei. És que és molt senzill. És a dir, vam fer un cir impressionant al Parlament el dia 6 i 7 de setembre per fer una nova llei, una llei que jo crec que era innecessària, però que tenia molt pautat els timings de la independència, i l'únic que han de fer els parlamentaris és complir-la.
Sí, sí.
Perquè és que, si no, començar una república incomplint la pròpia llei, home, doncs comencem bé.